Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que t'ajuda amb els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Cada dimarts i dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs benvinguts una tarda més aquí al Fem Família, a la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions cordials de qui els parla, Joan Trias, i del nostre tècnic, com sempre, d'en Jordi Carretero. Avui, al Fem Família, temps perdut.
Je te propose le temps des cerises et des roses. Le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues. Prenons du temps pour les choses d'importance et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'air.
Le temps perdu, de Carla Bruni, el temps perdut. I és que sovint donem valor a tot allò que té preu. Així sol funcionar el segle XXI. Però quin preu té el nostre temps? És comptable? Quin és el seu valor? Podem conciliar la vida laboral amb el temps que oferim a la família? Per què Europa té un horari diari diferent al nostre? De tot això i de la reforma horària en volem parlar avui aquí al Fem Família de Ràdio Estel. I és per això que hem convidat a Fabián Mohedano, diputat del Parlament de Catalunya de Junts pel Sí, treballòleg i coordinador de la ponència conjunta de la Llei de Reforma Horària. Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, què és això de la reforma horària?
Doncs la reforma horària és una proposta ciutadana que neix d'un grup d'experts procedents de diferents universitats i amb diversitat i pluralitat ideològica i que té com a objectiu, doncs, primer, va tenir com a objectiu que se'n parlés del tema, segon, convertir-ho en política pública i tercera, doncs, arribar a l'objectiu final, que és, doncs, que aquests horaris del nostre país deixin de ser del tot extraterrestres i passin a ser, doncs, com el que fan la resta de països de la Mediterrània, però no només de la Mediterrània, sinó de la resta d'Europa, i no només de la resta d'Europa, sinó de tot el món. És a dir, tenim uns horaris extraordinàriament diferents i el que nosaltres hem volgut explicar és l'origen de tot això, com canviar-los i de quina manera arribar a assolir l'objectiu.
Doncs, senyor Mohedano, anem a l'origen, si li sembla bé. Mm. Per què Espanya té uns horaris diferents a tota la resta d'Europa?
Tenim uns horaris diferents. Ens hem de remuntar als anys 60. Un país tancat, un país que venia d'una autarquia de postguerra, doncs comença a fer un procés, diguem, de revolució industrial, diguem, de desarrollismo. I aquest procés, doncs, porta a les seves empreses, doncs, o el teixit productiu, doncs, a plantejar com afrontar aquest creixement. I ho posarem un exemple molt gràfic que s'entendrà molt bé, la gent que ens està escoltant ho entendrà. Mentre a Alemanya, la Volkswagen, al mateix moment, li deia als seus treballadors, vosaltres teniu 8 hores per fer 200 cotxes. Us pagarem bé, us pagarem bé, i a més, si feu els 200 cotxes a l'hora, doncs encara us donarem, diguem, algun extra, alguna retribució afegida, i a més, doncs hi haurà unes condicions de prevenció i de salut, etc etc. Aquí a la SEAT, una empresa, diguem, espanyola, als anys 60, els deien, bueno, teniu 200 hores per fer... 8 hores per fer 200 cotxes. Com que no els fareu, i a més, us pagarem fatal, doncs el que farem serà fer hores extres, en comptes de treballar 8 hores, treballaré 12, i per tant, els 200 cotxes estaran fets. Això vol dir que vosaltres estareu més contents perquè tindreu un salari una mica més digne, i nosaltres estarem contents perquè els 200 cotxes estaran fets. I d'aquesta perversió de pensar en presencialisme i no en productivitat, l'arrosseguem des de llavors. Valgui dir que ara la SEAT no té res a veure amb aquella SEAT, primer perquè són els alemanys els que diuen com s'han de fer els cotxes i, per tant, cada X segons surt un cotxe. Però aquest és el gran primer tema. El segon tema és, en aquesta etapa, com que els salaris eren baixos, la gent havia de fer dues feines, al conjunt de l'Estat, a Catalunya no tant, majoritàriament qui treballava era l'home, anaven a buscar o bé les hores extres, com havia per maquillar el sou, o bé una segona ocupació, o una segona o una tercera, no? Perquè hi ha pel·lícules de l'època que, no? Hi ha una pel·lícula que és El pluriempleado que explica això, no? O sigui, com una persona intenta fer diverses feines per intentar tenir un sou per tirar endavant les famílies que eren més nombroses que no les actuals. Llavors, el pluriempleo i les hores extres el que provoquen és que si tu, per exemple, treballes de 7 a 3, per exemple, funcionari o d'empleat de banca, et permet dinar a les 3, i per la tarda, de 4 a 9, fer una segona feina. Per exemple, un empleat de banca fer de comptable en un taller mecànic. Un treballador públic, doncs, per exemple, anar a cobrar assegurances per la tarda, a cobrar los muertos, que es deia, no? I aquests de les hores extres en les fàbriques, doncs, en comptes de fer un horari de 8 a 1 i de 3 a 6, que és el que es feia, més o menys, doncs es comencen a posar hores extres a les 2, a la 1, a les 2, després a les 7, a les 8, i, per tant, el pare, que és el que normalment treballa, acaba tornant més tard. I això progressivament endarrereix l'hora de dinar i l'hora de sopar. I amb l'endarreriment de l'hora de dinar i l'hora de sopar, el que provoquem és un endarreriment de l'hora d'anar a dormir. I amb l'endarreriment de l'hora d'anar a dormir, progressiva, no és un dia per l'altre, sinó progressiva, és a dir, jo quan era petit encara anàvem a dormir d'hora i la tele acabava d'hora, però això, tot això, hi ha un procés de canvi fins a la foto que tenim actual, fa que molta gent sopi tard, i sopa tard, anar a dormir tard, molta gent a primera hora del matí no tingui gana.
Clar, això una mica, senyor Modeano, és que va ser primer, l'ou o la gallina. És a dir, el prime time de la televisió, per exemple...
No, el prime de televisió s'adapta, és a dir, als anys 80, la gent més gran que ens estigui escoltant se'n recordarà, la televisió només hi havia un, dos i després tres canals. La televisió sortia el rei a les 11 de la nit i deia bona nit i s'acabava la tele i carta d'ajuste. Clar, quan arriben les televisions privades, se n'adonen que molta gent, a partir de les 12 de la nit, encara està mirant la televisió. I, per tant, diuen, aquí hi ha negoci. Les privades ja no només és un servei públic, sinó que, a més, és una cota de mercat. I aquí és on apareix el Cròniques Marcianes, el Buenafuente, el Mississippi, aquests programes que normalitzen veure la televisió de 12 a 2 de la matinada. Bé, doncs ara els programes comencen a les 10 i acaben a les 2, fan aquests tancs, no?, per recollir audiència i tenir els millors anunciants. Però, al final, en part, la televisió és còmplice en els darrers anys, sobretot el prime time... s'endarrereixen els darrers 15 anys 75 minuts. Per tant, la televisió aquí ha accelerat perquè ha vist que hi havia una possibilitat de negoci, però, per altra banda, tenim un 50% de gent treballant a les 6 de la tarda. Si tenim un 50% de gent treballant a les 6 de la tarda, si tenim un 30% de gent treballant a les 7 de la tarda, si, a més, som un país que triguem molt en desplaçar-nos de casa a la feina i de la feina a casa, som el cinquè, el quart país del món, després de Corea, Japó, Estats Units, Itàlia i nosaltres som el següent país que triguem més en anar i tornar a la feina. Per què? Doncs perquè tenim uns horaris extremadament rígids, perquè fem horaris partits, anar i tornar, doncs perquè el transport públic que tenim és el que tenim, ja ho sabem, perquè no hi, la manca, el que deia, rigidesa versus flexibilitat, això provoca que molta gent hagi de ser a la mateixa hora, al mateix moment, i per tant això genera... o cues a les carreteres o dificultats en el transport públic, doncs tot això al final fa que arribem a casa més tard, i com que sopem més tard, doncs veiem la tele més tard, i al final la tele doncs s'adapta a això. Però òbviament el principal, diguem, responsable a dia d'avui de... O sigui, de l'origen és una qüestió socioeconòmica que ningú la va dissenyar, sinó que va ser com va ser. Sinó ara el principal accelerador que podria, d'una manera clara, tornar uns horaris que ens eren propis de fa 50 anys, doncs és el teixit productiu.
Ens deia, ens relatava tot aquest origen el senyor Mohedano, entenc que tot aquest origen ha canviat i, per tant, es pot començar a parlar de reforma horària i es pot fer. Com la fem, aquesta reforma horària?
Doncs aquesta reforma horària, nosaltres el que hem fet ha estat signar un pacte a finals de juliol. Amb tot el que està passant al país queda molt lluny, al finals de juliol, però nosaltres ho tenim molt present. Vam signar un pacte amb 110 organitzacions, pràcticament la totalitat d'organitzacions que poden accelerar horaris, sindicats, patronals, comunitat educativa, organitzacions defensores de la família, organitzacions del teixit comercial, entitats promotores de mobilitat sostenible, transports, àrees, entitats del transport de les diferents àrees metropolitanes. Bé, doncs tot el tipus d'organitzacions que sumen doncs l'acceleració, la que poden sumar l'acceleració. El pacte és un pacte que el que ens porta és dir, volem l'any 2025 tenir els estàndards europeus en temes com la flexibilitat, els àpats, els horaris dels àpats, els horaris de les escoles, el tancament dels comerços, bé, doncs, en tot d'àmbits, que nosaltres el que volem és recuperar dues hores. Ens diuen, no, és que el Mohedano i la seva gent vol que ens assemblem als anglosaxons, o volen volen fer uns horaris que no hem fet mai com si fóssim nòrdics o alemanys. Dic, no. Nosaltres el que volem és tornar a ser italians, portuguesos, grecs. Aquests països sopen a les 8, deixen de treballar entre les 6 i les 7, les 5 i les 6, és a dir, dinar a la 1, esmorzen tots abans de sortir de casa en família, que és l'àpat que hauria de ser el més important del dia i no ho és, no? Doncs, clar, com cadascú té un horari diferent, doncs això és una mica desastre, el compaginar, doncs, el que és el cicle del sol, la família i els interessos individuals. Doncs aquí això es dificulta molt, no?
Clar, a mi arribats aquí se'm planteja un dubte, i és el següent. A l'hora que veiem turistes que sopen a les 8 a Barcelona, i és molt comú veure-ho, sí, també és cert que el turisme també ve perquè hi ha una certa flexibilitat en la nit.
Sí.
Tot això canviaria i, per tant, perjudicaria
no.
el turisme?
No. Què va? Això, i més, les entitats, diguem, de la cultura han signat, les havia deixat, i que són molt importants perquè vam estar fins a l'últim moment donant-li voltes i, no sé, el gremi de cinemes, les associacions de sales de festes, de sales de teatre, l'oci nocturn, tot, van signar el pacte. O sigui, nosaltres el que diem és que nosaltres podem tornar a recuperar els, diguem, en aquest cas, habitants de Barcelona, el ritme que ens era propi de fa 50 anys i que és el propi del sol i que és el que, de manera natural, és el que demana el nostre ritme circadiari, és a dir, el nostre rellotge intern, i al mateix temps podem tenir una ciutat oberta al turisme, a la cultura, a l'oci. Si anem a Berlín, per exemple, a Berlín les discoteques estan obertes 24 hores. Però els habitants, diguem, els berlinesos, no fan de turistes a la seva ciutat. Fan els àpats quan toca, dormen les hores que toquen. És que nosaltres hem perdut una hora sencera de son. És que nosaltres estem sopant, dinant i esmorzant dues hores més tard que ho fan la resta d'habitants del planeta. I, per tant, això ens porta a parlar de la reforma horària com una qüestió de salut. És a dir, s'ha disparat l'obesitat infantil. No només és important el que es menja, sinó també quan es menja. Si tenim adolescents que estan menjant a les 11 de la nit després de venir de l'entrenament de futbol o de piscina o de fer qualsevol extraescolar que requereix fer-la més tard per la manca d'instal·lacions o perquè tot comença més tard, doncs això té una repercussió sobre el seu descans. Un nano que dorm fins a dues hores menys pot reduir el seu rendiment en matemàtiques fins a la meitat. I els nostres adolescents estan, molts d'ells, dormint dues hores menys. I, per tant, doncs, això té una... Però, clar, per altra banda, moltes vegades el pare o la mare arriben de treballar tard, volen estar una estona amb els fills, els nens ja els hi va bé perquè s'ha de reconèixer que, sobretot quan ja són adolescents, hi ha una tendència natural a anar-se'n a dormir més tard. Això ens ha passat a tots quan hem sigut joves. Tu segur que encara deus anar a dormir tard.
És feina.
Bueno, doncs això és normal. Després, quan fas gran, doncs ja comences a dormir a l'hora que toca. Quan arriben les criatures, doncs encara més, et regulen. Però vaja, que no hem de criminalitzar els joves, però tampoc els hi podem posar autopistes perquè facin aquest horari tan desastrós. I una autopista és, per exemple, i és un tema que ha sigut dels últims que vam tancar en el pacte, és el tema dels horaris als instituts. Un nano entra a les 8 a l'institut, acaba a 2:15, dina a les 3 o 3:15, fa la migdiada, després, quan surten els de la concertada, van a fer les extraescolars i acaben a les 10 de la nit i sopen i comencen el dia amb son i sense haver esmorzat. I aquest tema, per exemple, resoldre la qüestió de quan dinen els alumnes a l'institut és reforma horària, no?
Senyor Mohedano, quan començarem a materialitzar tot això? Quan començarem a veure-ho, tot això?
Doncs podem veure, per exemple, que avui és que vinc d'una activitat, diguem, del procés, no? I per no donar més detalls...
D'altra banda, li hem d'agrair al senyor Fabián Mohedano que avui sigui els estudis, perquè tots entenem la complicació actual política.
Però tot és important i la reforma horària ho és, i sobretot pel meu compromís amb aquesta qüestió. Doncs un element és l'hora d'inici del Merlí. Aquesta sèrie per adolescents, no? Hi ha hagut moltíssimes famílies que s'han queixat d'aquests horaris. Això vol dir que si durant el cap de setmana ja tenen un jet lag perquè se'n van a dormir tard el divendres, se'n van a dormir el dissabte, se'n van a dormir tard el diumenge, TV3, la televisió pública d'aquest país, facilita encara que els nanos se'n vagin a dormir més tard perquè la sèrie començava a les 11, gairebé a les 11 de la nit. Doncs hem aconseguit que sigui a les 10 de la nit. O sigui, diguem, pot ser un petit detall, doncs és un petit detall que es materialitza i per tant les famílies veuen que això avança. Un altre element, el mes de juliol vam aprovar una nova llei d'horaris comercials i s'ha aprovat una llei d'horaris comercials que farà que les botigues tanquin com a molt tard en els mesos d'hivern, és a dir, des de l'octubre fins al maig, tanquin a les 9 de la nit en comptes de les 10.
Deixi'm ser una mica incisiu aquí. També als grans centres comercials?
També als grans centres comercials. És a dir, a partir de l'1 d'octubre no només passaran coses a Catalunya, sinó que també els hi passaran segur en els horaris, diguem, de les grans superfícies i de les grans botigues. En comptes de tancar a les 10 de la nit, doncs la seva limitació serà fins a les 9. I això, doncs, és un altre gran pas, també, perquè darrere dels mostradors hi ha gent que també té famílies i, per tant, tenen dret a tornar a casa. I perquè, a més, què fem comprant de 9 a 10 del vespre? Entenem a l'estiu, doncs, que pot ser una mica més raonable perquè hi ha més hores de llum, però a l'hivern no té sentit tenir botigues obertes de 9 a 10. Aquí faig una crida, i això jo crec que en els propers temps veurem campanyes, de parlar d'una compra responsable, no només amb el que es compra, sinó a les hores a les que es compra. Hem de intentar ser respectuosos. En la mesura que tots prenguem consciència de que comprar-la a 8:15, a 9, a 9:15, no té gaire sentit, perquè aquesta hora és la que hauríem d'estar sopant i començant a descansar, doncs això serà. Però clar, això no serà possible, com dèiem, si el teixit productiu doncs no avança els seus horaris.
Senyor Mohedano, l'objectiu és el 2025. Està clar que serà el 2025?
Nosaltres el que diem és que el 2025 tenim 7-8 anys per davant per posar tot això en marxa. Ara ja sabem que no hi haurà cap programa més a Televisió de Catalunya que passi programació infantil i juvenil en horari adult. Doncs això ja ho tenim per sempre. Doncs hi ha moltes altres coses que les hem de treballar. I per què diem 2025? Perquè hem pensat en dos cicles de negociació col·lectiva. Un primer cicle, que és el que comença ara, i un altre segon cicle que pot arribar fins al 2025, perquè moltes de les qüestions dels horaris no es poden fer per llei, sinó que s'han de fer a través de la concertació, a través de la negociació col·lectiva, perquè és els convenis qui recull. I llavors, doncs, aquí tenim molta feina a fer perquè patronals i sindicats prioritzin aquesta qüestió. Perquè tots dos hi guanyen. Guanyaran les empreses i guanyaran els treballadors.
No puc estar de preguntar-li, sent un programa que parlem de família i valors, com viu un diputat del Parlament de Catalunya i com concilia vida laboral amb vida familiar?
Doncs això és una pregunta que em feu molt i us he de dir que jo el que faig cada matí és portar nens a l'escola, o sigui, els desperto jo, els ajudo, que són petits, els ajudo a vestir-se, fins ara els vestia, ara ja començo a ajudar-los a vestir, esmorzem i anem al col·le. La prova està que em poden veure molts pares a la porta de l'escola, ben a prop d'aquí, perquè soc d'aquest barri, del barri de Sants, i intento, com a mínim, que un parell de vespres doncs ens veiem, i els caps de setmana doncs, tot el que es pugui. És fonamental que fem la nostra feina de servidors públics, però no perdem aquesta dimensió personal, perquè cada cop es demostra més que les persones que tenen responsabilitats, que van a gust a la feina, també tenen una vida plena, personal, social, i això és fonamental. I, òbviament, jo no podria fer-ho, no podria estar fent aquest discurs sense aplicar, doncs, predicant amb l'exemple. Però no només una predica amb l'exemple, sinó que em ve molt de gust, doncs, i ho necessito, doncs, ser amb la família i compaginar-ho al 100%.
Doncs, senyor Fabián Mohedano, diputat al Parlament de Catalunya de Junts pel Sí, treballòleg i coordinador de la ponència conjunta de la llei de la reforma horària, moltíssimes gràcies per venir avui als estudis de Ràdio Estel.
Doncs és a vosaltres per convidar-nos.
Fins una altra. I fins aquí un altre Fem Família, la teva sintonia, la sintonia de Ràdio Estel. El proper dimecres a 8:15, més Fem Família. De moment, rebeu salutacions cordials de qui us parla, de Joan Trias, i del nostre tècnic habitual, d'en Jordi Carretero. Que vagi molt bé la setmana i fins al proper dimecres. De moment us deixem amb aquest Le Temps Perdu de Carla Bruni, que sonava així de bé a la sintonia de Ràdio Estel.
Le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, laissons du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues, prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Soudain, les voilà dans nos mains, toutes vives, toutes chaudes, toutes nues. Je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses. Je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, prenons du temps pour la douceur des choses.
Ràdio Estel.